voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy es especial porque David Stahl y Josep Martínez se desplazaron el día 2 de marzo a la Plaza del Carmen de Valencia para cubrir el evento Oci Ací, Ocio Aquí, un proyecto de Intensitat, organizado por el colectivo Niam Niam, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
Que bé que hi hagi esglaons per eixir corrent. Que bé que hi hagi una porta per a poder obrir-la. Que bé que m'espereu en aquesta taula. Wisława Szymborska.
Amics, amigues, estem avui en un d'aquests programes que ens agraden tant al carrer, en concret a la plaça del Carme. Oci Ací, aquest és el títol de l'activitat en la que avui anem a participar, entrevistar, menjar i construir taules. Estem a dissabte 2 de març, migdia, acaba de sonar la mascletà, la segona del mes, però ací n'hi ha una colla que està fent jaleo en unes taules. Entre ells ens trobem amb Lluc Mallol. Lluc, què fas ací?
Jo sóc un dels enganyats, col·lectiu Nyam Nyam, per col·laborar amb tota aquesta festa, perquè és una mica una festa. M'han encarregat la publicació del projecte, que és una publicació que la farem express, no està ni plantejada encara, tenim aquí les eines per dissenyar i demà l'acabarem. És una publicació que es farà en 24-48 hores i serà un petit fanzine que fem amb coses que ja han anat produint-se durant tot el procés previ del projecte i coses que passen avui aquí, i es tancarà una publicació que se'n faran 200 exemplars i es repartiran, suposo, amb la gent que ha participat.
I com es fa una publicació en una plaça?
Per diverses raons, però una era per coherència amb el propi projecte que estàvem plantejant els de Nyam Nyam, que ells havien vingut aquí a fer una taula amb fusta local i han acabat decidint que el que faran és fer una taula o moltes taules amb excedents del museu, del Centre Cultural del Carme, amb excedents de fustes que hi ha als magatzems, i s'han fet totes aquestes taules, tots aquests suports i totes aquestes coses. I avui, en realitat, hi ha moltes d'aquestes taules i s'està decidint una mica què es fan velles i això. Llavors la idea era fer el mateix, plantar-nos aquí amb les eines i començar a veure com la plantejàvem. Bàsicament anem xerrant amb gent, com faries això, com faries allò, he començat a imprimir alguna coseta, però la idea és com començar ara ja a treure pàgines de coses i anar-les penjant per aquí i després la maqueta ja compilar-la.
Heu estat tot aquest matí, com ha participat la gent?
Molt bé, la cosa ha anat de menys a més, diguéssim. Al principi, com que hi havia més feina, eren poquets. Hem dit que traslladar totes les fustes dels magatzems fins aquí. I a poc a poc ha anat venint gent. Hi ha també la gent del grup de lectura, que també formo part, del grup de lectura de pedagogies d'UBA, de la Universitat de Barri Autogestionada, que han muntat una biblioteca col·laborativa, o sigui, la gent porta llibres i s'estan acumulant aquí els llibres de la gent i la gent pot consultar aquesta biblioteca espontània. Ara, en aquest mateix moment, estic veient que la gent està servint-se el dinar, està repartint-se per les taules que s'han improvisat. Molt interessant.
Gràcies, Lluc. Ara se n'anem precisament a entrevistar a la gent d'UBA i a tastar un poc aquest menjar de les dones africanes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Lluc Mallol.
I continuem amb el grup de lectures pedagògiques. Estem amb Andrea, Carme i Sebastián. Quin vincle hi ha entre el mitjar i les lectures?
Que ens uneixen com a ciutadans. Nosaltres formem part d'un grup de lectures col·lectives i el menjar també és col·lectiu, normalment.
I a més, ho fem tot al voltant de la taula, que és una de les parts principals d'aquesta jornada d'avui, que estem apropiant-nos del carrer a partir d'haver generat taules.
Sebastián, explica-nos un poco què és el grup de lectures pedagògiques.
El grup de lectures pedagògiques en l'escola Meme és un grup de persones que nos juntamos a hablar de textos sobre pedagogía. Estamos indo en contra a lo que está pasando hoy. No estamos hablando de la ciudad, los niños, cómo gestionar eso todo y en comunidad. Y justo hablando de eso ha aparecido esta oportunidad que necesita una ciudad y que se ha perdido.
¿Qué es la escuela Meme?
Es una escuela autogestionada en Benimaclet que tiene una universidad de barrio autogestionado que ahí tiene varios cursos. Tiene talleres, tiene charlas como la nuestra, tiene oficinas desde fotografía hasta tocar la guitarra. Tiene un montón de cosas muy interesantes.
I ara parlarem amb el responsable del menjar, Aixatu, de l'Associació de Dones Africanes de Paterna. Buenas tardes, Aixatu. ¿Qué es la asociación y por qué estáis colaborando con Osi Así?
Hola, buenas tardes. Objetivo de asociación, integración sociocultural. Mujeres africanas de Paterna y la comunidad valenciana.
Aixatu, y explícanos qué estáis cocinando.
También queremos colaborar cultural para cocinar, para comida africana. Uno se llama Chebu Selingi, Ado Selingi, un adoqueño sorno, Chebu Guinar. Eso se llama paella con pollo. También arroz blanco con salsa de sabor, una hoja se llama sangume, tiene sabor de limón. Entonces la verdura africana es jolingue, yagatange, keren keren, boroboro, hatatadere.
Muchas gracias, Aixatu.
Muchísimas gracias vosotras, que aprovecha la comida.
Os dejamos seguir sirviendo platos.
Gracias.
Bona vesprada, Jodi.
Hola, bona vesprada.
Demà'm Jodi de Creixem al Carme. Quina és la vostra vinculació amb Osi Así?
És una vinculació local. Som un projecte que des de fa 4 anys explorem i investiguem les relacions entre institucions culturals, institucions educatives i el propi barri del Carme. Per això ens diguem Creixem al Carme. Som un projecte que el que vol és que la gent, els xiquets i xiquetes que estan involucrats en el projecte, creixen dins del barri. I la primera pregunta que ens proposem és què suposa créixer en un barri culturalment molt saturat, en aquest sentit, i en un oci també molt fort, un oci que està ja tirant cap al turisme, en una oferta cultural molt, molt gran, i ens plantegem com conviu un entorn en una oferta cultural tan, tan gran. I així començarem el projecte fa 4 anys.
Són les premisses, el vostre punt de partida, però conteu algunes experiències concretes.
Doncs les nostres experiències parteixen en un poc entendre quines són les relacions sistemàtiques entre les institucions. Per exemple, com funciona una escola, com funciona a un museu com el Centre del Carme o l'escola pública del barri del Carme que és el Santa Teresa o una escoleta, i aleshores desenvoluparem una relació de col·laboració entre una escoleta, una escola pública i un museu. Si tancarem els ulls i pensarem com podríem treballar en comú per al bé de les persones que viuen en este barri, què faríem? I farem unes converses inicials entre les tres institucions i des de fa 3 anys desenvolupem relacions de col·laboració entre el museu, l'escola pública i l'escoleta. I enguany ens estem obrint també a més entorns culturals. I una de les premisses que ens plantegem és com podem fer aquestes institucions culturals menys institucionals i més instituents per a les persones que conviuen en elles.
Moltes gràcies, Judit. Ànims.
Gràcies.
David, i qui hi ha darrere de Osi Así? Entrevistarem algú, no?
Josep, bona pregunta. De fet, al darrere tenim una persona coneguda d'aquesta ràdio que entrevistarem fa uns mesos, Roser Colomar, d'Identitat. Bona vesprada, Roser. Has dinat bé?
Sí, la veritat és que m'heu pillat en el millor moment del dia, acabada de dinar, i estic super a gust.
Darrere de Osi Así, perquè esta Identitat.
Osi Así és el final de l'estada que ha fet Nyam Nyam a València durant 2 mesos, i esta estada, esta residència, té a veure amb un projecte anomenat Ecosistemes de l'Oci, que fem Identitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a València, Castelló i Alacant. i esta convocatòria artística, on han participat tres col·lectius artístics, un per cada ciutat, se'ls demanava que plantejaren una proposta relacionada amb l'oci. Què entenem per oci i un aspecte concret de l'oci? Nyam Nyam ha presentat A Quatre Potes i han arribat aquí, i amb Identitat i el consorci que hem fet és generar un poc d'acompanyament, de context i sobretot de xerrada i reflexió sobre què és l'oci a l'espai públic i com el podem generar.
Com ha sigut la teua tasca de coordinació?
Ha estat molt bé, perquè cada vegada que fas un acompanyament a un col·lectiu que té una proposta, aprens també noves coses. Això de cada maestrillo tiene su librillo. Aprens com aquestes persones es plantegen, viuen, experiència en un lloc del que no formen part a la quotidianitat. Llavors és molt interessant. A nivell de coordinació amb ells, són super metralleta, vull dir, és que saben superbé com moure's i com generar aquests espais tan bonics de compartir i de repensar la plaça, en este cas. A nivell de producció, és molt curiós com hem arribat a estar així. Per qüestions burocràtiques, la forma més simple i més fàcil d'ocupar la plaça era a través de demanar-li permís a una falla, que és un espai privat. Llavors, estar en un espai públic ha passat per demanar-li, no permís, però col·laborar amb un espai privat com una falla, en aquests temps tan fallers en els que ens trobem. Llavors, pues, ha sigut com un periple, les 12 proves d'Astèrix, passant per formularis, per tal, i al final qui ha generat aquest espai és la xarxa, la gent que te diu, ei, per què no li preguntes a no sé qui, per què no vas a parlar en no sé on, i això és superinteressant.
Moltes gràcies, Roser. Esperem entrevistar-te en una altra ocasió també.
Gràcies i disfruteu del que queda.
Josep, som vora les 4 i mitja, entre taules de bars, amb tota la gent que ha estat avui en Oci Ací, i anem a començar pels seus primers responsables, que és Nyam Nyam, Ariadna Rodríguez i l'Iñaki Álvarez. Bona vesprada, Ariadna, bona vesprada, Iñaki.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Per què una taula?
Perquè una taula és un context on passen coses, perquè una taula és poder estar al voltant, i sempre pensem que, a més, és un lloc que posa tothom a la mateixa alçada, que sempre lluny d'altres moments i altres llocs on pensem que hi ha un que escolta i els altres que reben, doncs sí que és un context que realment ens posa a la mateixa alçada i deixa que tothom prengui una miqueta la mateixa posició.
Perquè la taula té un sobre, té un sota, i poden passar moltes coses més enllà de només menjar-hi. O sigui, tenim moltes taules en el dia a dia que portem.
Aquestes taules sembla que són autoconstruïdes. S'han fet avui, porten ja uns dies fent-se. D'on venen?
Aquestes taules és tot material recuperat dels magatzems del Centre Cultura Contemporània del Carme. És material que, a més, és rebutjat, és a dir, que no ha de tornar a entrar aquests magatzems. I portem temps, vam fer una selecció de material, han sigut 2 mesos en total de residència, vam fer una primera obertura fa unes 2 setmanes on vam disposar tots els materials una miqueta en forma d'inventari i on vam intentar imaginar i a més construir possibilitats. A partir d'aquest imaginari, entrevistes, on preguntàvem a la gent com és la teva taula, com seria la teva taula ideal, com seria la taula a la plaça. A partir de tot aquest recull hem anat creant les taules que avui han sortit a la plaça.
Veniu de Barcelona, veniu just en un moment en la que la ciutat ocupa l'espai públic, abusa fins i tot de l'espai públic. Estem així enmig de la plaça del Carme. Per què aquesta plaça?
Inicialment la idea que teníem era de quina manera podríem fer que la porta del centre cultural o del museu fos molt més ample del que ja és, i de quina manera aconseguir que una part del carrer formés part del propi museu. Aquesta era la idea inicial que teníem. Després, a partir d'estar treballant i de conèixer molta gent, de conèixer molts col·lectius i contextos, i d'aquesta idea de construccions d'aquesta taula, i a més amb l'època en què estem també, el que trobàvem idoni era, què collons, que el museu vagi a fora, i per què hem d'obrir les portes més del museu, sinó que fem al revés. I aquesta idea de cop i volta, doncs, aquest espai públic es podia convertir en un espai de compartir sabers, coneixements, poguéssim estar junts i juntes.
Habitar l'espai. La plaça ara mateix té uns usos molt concrets que estan molt definits per l'espai privat, o sigui, per les terrasses, els bars, i hi ha moltes coses que creiem que haurien de passar a la plaça i no ho creiem nosaltres, vull dir que és una miqueta un dret i no estan passant. Hi ha molta gent amb la que hem estat interlocutant, com l'AMPA de l'Escola Santa Teresa, el col·lectiu de mares i pares de Ciutat Vella, que fan una tasca superactiva. O sigui, que gràcies a aquests nens i nenes han vingut a jugar a aquesta plaça cada dia durant els darrers anys, en aquesta plaça ara pot haver-hi un espai de joc. Han aconseguit, per exemple, limitar la circulació dels cotxes. Hi ha un una acció molt concreta de col·lectius i de gent que cada dia fa un granet de sorra. Com dius, nosaltres venim de Barcelona i el que proposem passa només un dia. Per mi l'únic sentit que té és interlocutar amb les coses que ja hi passen. Si no, jo qui sóc aquí per venir a dir el què?
Quins han sigut els tres eixos de treball? Perquè en els preparatoris parlàveu un poc de tres potes i aquesta seria un poc la quarta pota. Quines han sigut aquestes tres potes?
La més central o que va sortir d'allà és el tema d'espai privat i espai públic. També vam parlar amb David Estal, que ara ens està entrevistant, de part del programa de ràdio, però sí des del punt de vista de l'arquitectura, de l'urbanisme, etc. I després teníem molt clar que si la proposta venia des de l'oci, que havia de passar amb un oci que no suposés un consum. Aquesta seria un segon node. I el tercer node, que jo crec que és el que ens toca molt de prop i que el portem com intrasanguini, que és el menjar, va començar anomenant-se menjar i gentrificació, perquè creiem que hi ha una relació molt forta, doncs, interlocutant amb cuines migrants amb qui hem treballat, que més venen de la sociologia, doncs sempre dic que nosaltres en el fons venim del món de l'art, que és el que coneixem, i és molt interessant entrar en diàleg amb gent que realment està fent un treball de base. I doncs ens van proposar dir, no, i si parlem d'identitat, menjar i ciutat? I llavors aquest va ser el tercer node. Re, només que el quart seria aquest espai de publicació que hi ha avui viu, que seria en el fons com el de ràdio, que és intentar recopilar o donar-li el suport perquè la taula s'aguanti.
Gràcies, Ariadna, gràcies, Iñaki. Jo crec que ho heu contat molt bé. Nyam-nyam, Ariadna Rodríguez i l'Iñaki Álvarez. Estem envoltats d'unes 10-12 persones. Ens agradaria també un poc obrir la veu i que ens relatareu, ens contareu un poc quina ha estat la vostra experiència o la vostra opinió en relació a OSI ací.
El meu nom és Ramon Parramon. Jo no he viscut aquests dos mesos que han estat aquí fent la residència. Jo treballo identitat, per tant és més des de l'organització que puc parlar. Això em recorda una mica fa uns anys, quan també ens havíem conèixer amb David Estal, el desayuno con viandantes. De fet, em recorda bastant aquest tipus de situació, no? D'ocupació de l'espai públic, de reivindicació de llocs amb els quals estan passant coses i que és una mica aquesta reclamació de recuperar aquests espais més per la gent. Per tant, un déjà vu en aquest sentit, però que seguim estant encara reivindicant aquests llocs per part de la ciutadania. El projecte aquest, Ecosistemes de l'Oci, que és un projecte que en principi s'ha desplegat a tres ciutats de la Comunitat Valenciana i que també s'està desplegant en un altre lloc, Huarte Centro de Arte. És com una experiència, com veure com diferents artistes, aproximacions a aquesta perspectiva de l'oci, molt diferents, però també, sobretot important, l'altra part en el qual es treballa amb les universitats, que molts alumnes també han estat implicats una mica en aquest projecte. Igualment aquest projecte té tres potes, que és la part de la convocatòria des de la pràctica artística, una part més educativa i la part més de relació amb el context de la ciutadania i dels agents socials que treballen en cada lloc. Per tant, és una mica aquest creuament de coses que en cada lloc es va replicant i afrontant des de perspectives molt diferents.
Soy Óscar Blanco, hago parte del grupo de Cocinas Migrantes junto a Paco Inclán y Laura, que están por aquí, uno de ellos en la mesa. Nuestra contribución al evento es algo que es bastante natural en una mesa y es la comida. Entonces lo que quisimos fue traer a un colectivo, la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna, que tienen una propuesta de transformación social basada en gastronomía. Ellas tienen una huerta urbana y además hacen recetas típicas senegalesas y de Gambia para generar procesos de empoderamiento a un grupo que recibe una triple exclusión como son mujeres migrantes y en un ámbito musulmán. Quisimos traer a este grupo como una forma, desde una perspectiva de que también son vecinas, hacen parte de los barrios, hacen parte de la ciudad. Era como nuestra idea, como que hicieran también parte de esta toma del espacio público que se ha hecho con esta actividad. Y tomando la excusa de la mesa, digamos que la enseñanza fue bastante interesante, ver cómo realmente sucedió así, casi espontánea. No había una programación o una estructura de actividades, sino que simplemente nos presentamos, sucedió simplemente ver a todo el mundo aquí pasando, mirando qué pasa y de una manera sencilla, sin ningún tipo de compromiso o excusa, participar en las actividades. Entonces, eso fue lo realmente interesante.
Yo soy Ana Ferriols y he trabajado con Ecosistemas del Ocio también desde la universidad, porque hemos estado trabajando también haciendo proyectos sobre el ocio desde las asignaturas. Y respecto al proyecto Cuatro Hipotes, me sorprende mucho como el cambio que ha dado la plaza, porque yo vivo cerca de aquí y la verdad que esta plaza ha llegado a un punto que el espacio de mesas que hay está privatizado. Tú no te puedes sentar en la plaza si no tienes el dinero para consumir en uno de los bares que han, digamos, tomado el espacio. Y es verdad que por la noche da un cambio, por la noche sí que es un espacio en el que, digamos, los jóvenes de la zona salimos más, pero de día está como totalmente aislado de lo que somos la ciudadanía. Y me alegra mucho que haya un proyecto que diga, vale, pues podemos retomar las casas y las calles, aunque no tengamos el dinero ni la necesidad de consumo en la plaza.
Ens ho hem passat molt bé a la plaça del Carme. Hem intentat fer un marc narratiu acord del que així estava passant i, de fet, com deia l'Ariadna, la idea és que passen coses. Jo crec que han passat moltes. Josep Martínez i David Estal.
Sobre las cuatro patas de la mesa, desarrollo mis odas, despliego el pan, el vino y el asado. O dispongo tijeras, tazas, clavos, claveles y martillos. Oda a la mesa, Pablo Neruda.
A continuación, Adelín Martínez y la sección Músicas de un país clandestino.
Askeyot es un power duo format per Raúl Uberos, al baix i la veu, i David San Juan a la bateria. Són de la Ribera i provenen de les cendres de Mi Sostingut. Ofereixen una proposta que pot semblar simple i limitada, però lluny d'això, el juny de 2018 editen Reflexos, un primer treball molt recomanable. Pel format de baix i bateria, riberenc, els associarem amb el grup britànic Royal Blood, però el seu so va més enllà i musicalment es circunscriuen en l'estoner contundent amb influències variades com Rage Against the Machine, Nirvana o fins i tot Barry Charrac. En quant a les lletres, parlen de reafirmació i recerca personal, de canvis de por i d'incertesa. Escoltem el primer dels 10 temes de Reflexos, Infinit, un gran hit on s'aprecia perfectament el so esquellot.
Avui gaudirà o estarà mal. El seu camp no discrimina els colors com de normal. Costa pensar. Obri els ulls i veu el món desordenat. Ja li costa respirar. Restringis tots els sentits i es mor un poc per dins. Avui ressorgeix. Es desperta sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'esprit, com qui contempla un quadre de Dalí mal ferit. Es pensa més la bombardeja. Tot estona i ets i fos. I el cor li s'accelera quan es para a pensar que tot va mal. Ganes de plorar, dona l'ansietat i li tremolen les mans. Avui ja s'ha cansat de carregar amb la culpabilitat. Sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'esprit, com qui contempla un quadre de Dalí mal ferit. Es desperta sol al llit, no vol patir. El mateix sostre d'ahir, avui sembla distint. I recobra el sentit, al veure's a l'esprit. I avui per fi somriu.
Josep Martínez nos informa de los eventos que tiene preparados Carrevolta para las próximas semanas, así como los talleres que actualmente están en funcionamiento.
Passem a contar-vos la programació d'estos 10 fallers. Avui mateix, divendres 15, a les 19 hores, inaugurem una exposició de Jessica Llorente i Ulises Pistolo. La podreu veure fins al 3 d'abril. I també, avui, divendres 15, i també demà, dissabte 16, i diumenge 17 a les 7 i mitja, una actuació de dansa, que flamenca soc mascletà, flamenca per ta con terra dansa. L'aportació és de 5 euros. La setmana següent, i divendres 22 a les 20 hores, tenim monòlegs amb Marcos Jaffer. I ja dissabte 23, un clàssic de tots els mesos, a les 20 hores, Impromaclet, teatre d'improvisació. L'aportació és de 4 euros. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodansa que té lloc els dimarts de 7 i mitja a 9 i mitja. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda els dimarts de 7 i mitja a 9 i mitja. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vull apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8 i mitja, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7 i mitja i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11 i mitja i l'aportació és de 15 euros al mes.
Finalizamos la presente edición de Aldeo de Santa Teresa felicitando a nuestros compañeros por llevar la radio al centro de las iniciativas ciudadanas.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partopet. Señor Charlotte, señor Belis.